Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona i els seus dos fills menors d'edat ahir al vespre al seu domicili del Prat de Llobregat. Tot apunta que es tracta d'un nou cas de violència masclista i el pare, després de matar-los, es va suïcidar. Amb aquest cas, en el que portem d'any, ja són 5 les dones assassinades i 5 els menors morts a Catalunya a mans del seu progenitor, unes xifres inacceptables, segons ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. La UNESCO alerta que els oceans estan en situació crítica i fa una crida a preservar-los. Avui ha començat a Barcelona la conferència de la dècada dels oceans que organitzen les Nacions Unides. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha postulat la capital catalana com a seu del centre UNESCO dedicat a potenciar activitats econòmiques sostenibles relacionades amb el mar. El Parlament Europeu vota avui el nou pacte migratori que canvia el fallit sistema de quotes per una solidaritat a la carta i endureix les condicions d'asil. L'acord assolit després de prop de 10 anys de negociacions té el rebuig dels dos extrems de l'hemicicle i les delegacions d'alguns països. Toni Comín serà el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees. La militància l'ha escollit amb un 77% dels vots. El Senat debat aquest matí la paralització de la llei d'amnistia amb el procediment inèdit de demanar al Congrés que freni el tràmit. El PSOE, Esquerra i Junts han acusat els populars, a majoria absoluta a la Cambra Alta, d'enfangar la política i han volgut deixar clar que l'amnistia no té marxa enrere. Vox registra al Parlament Balear la proposta per eliminar la llei de la memòria democràtica vigent des de l'any 2018, seguint els passos d'altres comunitats autònomes en mans del PP i de l'extrema dreta. El partit de Santiago Abascal considera que la norma actual vulnera els valors de la transició i discrimina una part de la població per les seves opinions. Creixen d'un 40% els testaments vitals que han fet els catalans el 2023 en relació amb el 2022, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. En aquest document, el testador deixa instruccions de com vol acabar la vida i de què s'ha de fer amb el seu cos. La cineasta italiana Alice Rohrwacher rep el Premi Honorífic del DA Film Fest al Festival del Cinema d'Autor de Barcelona. També ha presentat la seva última pel·lícula, La Quimera. Els esports.
Nit de Champions avui per al Barça-París. Juga al camp del PSG a l'anada de quarts de final a les 9 en transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. President Blaugrana, en unes declaracions fetes públiques fa uns instants, assegura que veu l'equip molt motivat. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, diu a Matí de Catalunya Ràdio que vol explicar al govern català la seva versió sobre les suposades irregularitats en les eleccions a què va ser elegit president. Oriol Camacho, el secretari general, detalla aquestes irregularitats en una carta adreçada també a la Generalitat.
I el temps, migdia i tarda suaus, amb domini del sol, algun núvol a la Vall d'Aran i vent als dos extrems del país. Els pròxims dies es consolida el temps estable. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem avui al Catalunya al dia pendents de les investigacions dels Mossos d'Esquadra sobre el que podria ser un nou cas de violència masclista. Ens ha sacsejat la notícia aquest matí, tot i que els fets van passar ahir a la tarda. Un home hauria matat a la seva dona i els dos fills de 8 anys i després es va suïcidar llançant-se les vies del tren al Prat de Llobregat. Alguns mitjans expliquen que l'home hauria deixat una nota de comiat on demana perdó pel que ha fet. En aquest cas ja són 5, si s'acaba confirmant, les dones assassinades i 5 els menors morts pel seu progenitor des que ha començat aquest any 2024. Durant el programa anirem també a Ripoll, on l'alcaldessa ha decidit censurar el cartell guanyador de la Festa Major perquè en el dibuix hi surt una noia amb vel. És una obra de la il·lustradora Ivone Navarro que vota un jurat format per gent de la mateixa població. L'equip de govern diu que l'ha desqualificat, aquest cartell guanyador, per no normalitzar, això és textual, la misogínia islàmica. I ara el segon finalista, doncs, li passarà per davant. Passarem per Foixà, un municipi del Baix Empordà de poc més de 300 habitants, que s'ha vist sobrepassat perquè agafa força l'opció que una casa de colònies que hi ha al terme acabi sent un centre de menors no acompanyats. Escoltarem tant la versió dels veïns com la del govern, que considera que el lloc és ideal per les necessitats d'instal·lacions com aquestes. I us explicarem una altra estratègia dels que es dediquen a robar tot el que poden. Ara, a la Segarra, els Mossos investiga com uns lladres s'han endut la porta del cementiri de Gàber, a Estaràs. Segurament, ens diuen, amb un camió ploma que pot carregar objectes que són grans i que, evidentment, pesen molt. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Una mare de 43 anys i els seus dos fills bessons de 8 del Prat de Llobregat són les víctimes de l'últim possible cas de violència masclista a Catalunya. Van morir ahir a la tarda, presumptament a mans de la seva parella i pare de les criatures, que hauria confessat el triple crim en una nota de comiat abans de suïcidar-se a l'estació del Prat. En aquest cas ja són 5 les dones assassinades i 5 els menors morts a Catalunya a mans del seu progenitor. Anem doncs cap al Prat de Llobregat per començar. David Àngela, bon dia.
Hola Marta, bon dia. Doncs tot i que encara hi ha moltes incògnites, tot sembla indicar que l'home es va suïcidar després d'assassinar la dona i els fills al seu domicili, una casa unifamiliar, tirant-se a les vies del tren. Aquest matí, la porta principal i el garatge estaven precintats pels Mossos d'Esquadra. Ahir, cap a les 4 de la tarda, la policia va tenir coneixement d'aquest suïcidi a l'estació de Rodalies, del pare de família, va localitzar el seu vehicle i, segons publiquen diversos mitjans, com l'Agència Catalana de Notícies, van localitzar una carta on demanava perdó. A partir d'aquí, els esdeveniments es van precipitar. Diverses dotacions es van dirigir al domicili familiar, on, segons diverses fonts, van localitzar els cadàvers al pàrquing de l'immoble. Una circumstància que encaixaria amb el fet que aquesta porta estigui precintada. A les 6, la presència policial i d'agents de la Unitat d'Investigació Criminal era evident al carrer, on es van produir els fets molt a prop de la plaça de Catalunya. I no va ser fins a entrada la matinada que la comitiva judicial i els metges forenses van poder aixecar els cadàvers. Hi ha un parell d'incògnites, les principals, que encara enterboleixen el cas. D'una banda, la identitat dels membres d'aquesta família i també el mòbil dels assassinats. Sembla que els nens feien segon de secundària en una escola religiosa propera al domicili familiar.
David, l'Ajuntament del Prat n'ha dit alguna cosa?
Doncs l'Ajuntament ha emès una nota on informa que ha activat el protocol contra les violències domèstiques, però afegeix que està a l'espera que es confirmi que es tracta d'un crim d'aquestes característiques per decretar el dol a la ciutat i convocar una concentració de rebuig. Es dona la circumstància que el jutjat encarregat de fer l'aixecament dels cadàvers s'ha inhibit en favor del jutjat número 5 del Prat, precisament el que s'encarrega d'investigar els casos de violència masclista.
Gràcies, David. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha condemnat aquest nou crim i ha convocat de manera urgent el grup d'anàlisi de feminicidis, Marriera.
Des de Brussel·les, Verge ha qualificat d'inacceptables les xifres de violència masclista d'enguany, 5 dones i 5 menors assassinats.
Són xifres intolerables, no les podem permetre com a societat, no les podem normalitzar. En quin altre àmbit toleraríem unes xifres de violència com aquestes? En cap, absolutament en cap. El masclisme mata les dones, el masclisme mata les criatures. És una violència estructural i ens necessitem totes i tots per erradicar aquesta violència.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha apuntat que caldrà analitzar les dades, però ja avança que la violència masclista està canviant.
És possible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas y es atacar donde más le puede doler a una mujer, que es violentando a los niños, es decir, generando esa violencia hacia los menores.
També ho ha apuntat a Catalunya Informació la psicòloga especialista en violència masclista Alba Alfagema, que alerta que aquests casos tenen un efecte contagi.
La violència masclista, com molt bé sabem, va mutant i, per tant, sabem que determinats assassinats, el que fan en ocasions, és servir com d'element de reforç a altres homes que s'estan podent plantejar això mateix, no? El fet de quan senten que perden les seves parelles, situen un lloc amb una sensació de dir, bueno, què està passant? Necessito si he perdut el control sobre ella, ella no pot seguir amb la seva vida.
Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al 900-900-120.
Ens ocupem ara de la polèmica que hi ha a Ripoll perquè el govern d'extrema dreta de Silvio Riols ha vetat el cartell de la Festa Major on surt, en un costadet, que és difícil de veure fins i tot, una noia amb vel. L'alcaldessa argumenta que no volen fomentar la misogínia islàmica. L'artista vetada explica que el cartell representa la diversitat que hi ha al municipi. Núria Paraire, com es va triar aquest cartell que ara han vetat?
Bon dia, Marta. Doncs, com és habitual, el cartell de la Festa Major de Ripoll s'ha escollit en un procés participatiu que coordina la Comissió de Festes, on voten els ciutadans i també un jurat professional. El cartell guanyador va ser el de la il·lustradora Ivonne Navarro. És un cartell ple de colors, on apareixen tot de personatges diferents. Persones grans, més joves, petits, grossos, que tenen la pell de colors diferents, un home amb barretina, i a la part de sota hi ha un personatge femení amb un mocador al cap, un hijab. La comissió va notificar la il·lustradora, que havia estat la guanyadora, però l'artista ha explicat al Catalunya al Dia que l'endemà la va trucar la mateixa alcaldessa per dir-li si podia fer alguna modificació per eliminar el hijab del cartell, i ella li va dir que no en volia fer cap perquè el seu cartell representa una festa per a tothom.
Fer evident el representar la diversitat i sobretot doncs, la població musulmana que té Ripoll, vull dir que és una realitat, i sobretot que la festa és per tothom, que sigui una festa inclusiva, no?
L'alcaldessa diu que han desqualificat el cartell perquè l'autora no ha volgut treure el personatge amb vel i remarca que no volen normalitzar, diu, la misogínia islàmica. Durant la trucada amb l'alcaldessa, Navarro explica que va dir que si no volien el seu cartell i renunciava perquè n'escollissin un altre, però finalment ha decidit no formalitzar per escrit la seva renúncia.
Jo no he fet cap mail dient que renuncio perquè en realitat, bueno, en realitat crec que no, que no és una renúncia, és que com que jo no he volgut modificar-ho, doncs ells han desestimat el meu cartell.
La comissió de festes prefereix no fer declaracions, però ens ha explicat que lamenta el que ha passat, que acaten la decisió política i que ara el cartell oficial és el que va quedar segon, que té uns tons més pastels i marronosos, on es representa Sant Eudald i una imatge de la plaça de Ripoll amb el gall i els gegants. I des de l'oposició, què en diuen? Doncs Junts per Catalunya exigeix al regidor de Cultura que demani perdó per haver retirat un cartell per motius polítics. Esquerra Republicana diu que Sílvia Orriols té una obsessió amb el vel. El PSC afirma que la censura és dictadura i la CUP lamenta que la decisió és vergonyosa.
Gràcies, Núria. El síndic de Greuges de Barcelona demana a l'Ajuntament que avanci en la retirada dels símbols feixistes a la ciutat. David Bondia vol que el consistori faci públic el cens amb la simbologia franquista que encara perviu als carrers de Barcelona i que concreti el calendari per eliminar-la. Jordi Corbalan, l'Ajuntament està fent aquest cens.
La previsió és que al juny l'Ajuntament enllesteixi l'inventari de la simbologia franquista que encara hi ha a la ciutat. En declaracions a aquesta emissora, el síndic David Bondia ha alertat que encara hi ha molta feina per fer.
Sí que Barcelona des del 2015 està retirant la simbologia feixista a la ciutat, però encara en queden moltes. En queden que moltes, sobretot, sona el tema del símbol de les inicials de l'obra sindical de l'hogar en relleu en pedra, també les plaques amb el pic, l'espiga i la palma de l'obra sindical de l'hogar, o també les plaques de la falange amb el jou i les fletxes.
El síndic fa aquestes peticions a l'Ajuntament.
No només que es publiciti el cens, sinó com es farà el procediment de retirada. Creiem que la ciutadania ha de saber com es farà aquest procediment de retirada i també si es publicita aquest cens i algú veu que n'hi ha simbologia que no està incorporada al cens, facilitar un canal a la ciutadania perquè pugui comunicar i que així el cens és complert de tot el que hi ha a la nostra ciutat.
El síndic de Greuges també demana al govern de Jaume Collboni que acceleri la retirada dels símbols.
Pels temps que estem visquent, hauria de ser el més ràpid possible. I també seria una forma de posicionar-nos clarament en contra del feixisme i de la simbologia de tot això que representa.
Des del 2015 s'han retirat 1.300 plaques a tota la ciutat. Estan conservades al Museu d'Història de Barcelona.
Gràcies. Pràcticament en punt, un quart de dues. Moment per saber a aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara hi ha un accident a la ronda litoral de Barcelona a l'altura de Zona Franca en direcció al Nus del Llobregat. Hi ha tallats dos carrils de circulació en aquesta zona i, com acaba de passar, està provocant una cua d'uns 3-4 quilòmetres des de Montjuïc i fins a Zona Franca en direcció Llobregat. També hi ha una mica de retenció en sentit contrari a l'altura de Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat i més endavant des de Sant Adrià de Besòs fins a la sortida del Bon Pastor també en sentit a Trinitat. Pel que fa a altres vies, també hi ha cua a la sortida 25 de l'autopista AP7, la que enllaça amb l'autovia 2 a l'altura de Martorell, i això passa perquè s'estan fent unes obres en aquesta zona. També hi ha retencions en sentit contrari a l'enllaç des de la C55 cap a l'autovia 2 a l'altura d'Abrera en direcció Barcelona. A la resta de carreteres i autopistes del país, amb poques complicacions, només hi ha intensitat a l'autopista AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, i també ara s'està fent una petita cua a la C59 a l'altura de Sant Quirze Safaja en totes dues direccions. Compte per si hi hagués alguna possible incidència en aquesta zona. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi operen. Actualitzem dades al punt de les dues.
Gràcies. Justament els autobusos de Barcelona avui tenen freqüències de pas molt irregulars, perquè hi ha una aturada que des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda ha convocat el sindicat CGT. En algunes línies el temps d'espera és de més de mitja hora. El sindicat avalua el seguiment en un 80%, xifra que Transports Metropolitans de Barcelona està rebaixant ara mateix a la meitat. Doncs ens n'anem cap a la zona de Francesc Macià, allà no hi ha metro i per tant la mobilitat en transport públic depèn en bona part de l'autobús, a part del tramvia, i allà hi ha en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Veus molta gent a les parades?
Sí, sobretot la que tinc davant meu, que és la parada per anar en sentit cap al centre de la ciutat. Ben bé, ara mateix més de mig centenar de persones i ni un autobús que els arribi. I quan els n'arriba algun, ja ve ple. I llavors això fa que la majoria de la gent també es quedi a terra. Però aquí, per exemple, casos com el 7, el 33, que són línies d'alta demanda, que passen molt sovint, doncs avui arriben amb contragotes. Això que dèieu, temps d'espera en alguns casos superior a la mitja hora. Fa que sigui molt, molt, molt difícil agafar un autobús, i el col·lapse pot anar més, perquè a mesura que avanci al migdia molta gent d'aquesta zona de la ciutat anirà plegant de treballar i anirà incrementant-se la demanda de servei d'autobús. Tot això és el que passa a les parades, on hem parlat amb alguns usuaris que ens han expressat la seva sorpresa perquè no sabien que avui hi havia vaga.
Mirava la pantalla a veure si sortia alguna cosa de fent referència a si hi havia algun problema, perquè jo no sabia que hi havia vaga. Però estic mirant i no veig res.
M'he imaginat, una parada d'autobús, quan he vist que passava un puig de cotxeres. I tot el que diu, aquí ja estem liando. Sí, un quart d'hora llevo esperando.
En el 6 y el 7 y hace bastante que estoy esperando. Ha aparecido los números y cambian y al final no llegan.
Recordem que els serveis mínims que ha fixat el Departament de Treball són només del 20%, d'aquí que ara mateix doncs, el panorama sigui aquest. Recordar finalment que la CGT, que ha fet una concentració ara al migdia davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona, ha convocat aquesta aturada per reclamar que es reconegui la jubilació del col·lectiu de conductors als 60 anys.
Gràcies, doncs, Joan García, bon dia.
Bon dia.
I ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Puja una mica la temperatura els propers dies. Aquest augment de la temperatura anirà més durant el cap de setmana, d'una manera més descarada, però de moment el contrast entre el dia i la nit ha de ser evident. A destacar la presència del sol aquesta tarda, els propers dies, algun núvol a la Val d'Aran, alguna nuvolada al nord-est i vent als dos extrems de Catalunya, sobretot l'àrea de la Costa Brava Nord, l'àrea del Golf de Sant Jordi, alguns punts de les Terres de l'Ebre i també àrees del Pirineu.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Preocupació al poble de Foixà, al Baix Empordà, per la possibilitat que una casa de colònies es destini a acollir un centre de menors no acompanyats. L'Ajuntament i part dels veïns ho rebutgen perquè consideren que ni l'espai ni el poble tenen les condicions necessàries. Arran de la polèmica, des de la Generalitat se'ls ofereix diàleg i suport. Es mostren convençuts que l'acollida serà un èxit i que l'espai s'adequa a les necessitats. Anem cap a Girona. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, per què creuen que no hi ha les condicions per un centre d'acollida?
Doncs argumenten des de l'Ajuntament i també els veïns que Foixà no és un lloc adequat per tenir un centre d'acollida d'aquests joves, perquè diuen és un municipi on no hi ha ni transport públic ni teixit comercial i que a més és una localitat molt disseminada. Més d'un centenar de veïns, de fet, van assistir dilluns al ple municipal per informar-se sobre la possibilitat que la casa de colònies al Mercadal, propietat del Bisbat de Girona, tingui aquest nou ús. Els veïns no ho veuen viable. Josep Maria Carbonell és un dels portaveus.
Foixà és un poble petit, rural, que no té serveis, que no té transport públic, amb cases disseminades per tot sense un nucli històric o central. Va produir-se una gran preocupació perquè el poble no té les condicions d'acollida dels menors immigrants no acompanyats. Nosaltres no estem en compte dels menes, però que siguin atesos amb la màxima dignitat.
Afegeix que a nivell urbanístic tampoc es pot destinar a aquesta funció la casa de colònies.
Vulnera la legalitat urbanística. Aquesta casa de colònies està situada en una zona de planejament 3, que permet l'ús turístic, però no permet centre d'atenció de menors.
Des del Departament de Drets Socials apunten que un cop van rebre l'oferta per part del Bisbat, van considerar que l'equipament sí que s'adequava al que necessiten per poder atendre aquests menors no acompanyats i ofereixen suport i col·laboració a veïns i ajuntament. Subratllen també que es fa sempre amb entitats del tercer sector social i els diferents agents del territori per garantir totes les qüestions de seguretat, convivència i integració. Els veïns, per la seva banda, han engegat una recollida de firmes en contra d'aquest projecte.
Els catalans cada cop afrontem la mort amb més previsió i deixant per escrit de quina manera s'ha d'entomar si s'arriba a una situació irreversible o si s'és víctima d'una malaltia o un accident greu. I és que els testaments vitals, els documents que detallen tot això, van augmentar un 40% el 2023 en relació amb l'any anterior, segons dades que ha donat a conèixer aquest matí el Col·legi Notarial de Catalunya. Maria Núria Rebellé, té alguna explicació a aquest increment?
Hola, bon dia. Doncs en part s'explica pels efectes i els estralls que va provocar la pandèmia de la Covid. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
La consciència o la conscienciació de la possibilitat de la mort de la pandèmia fins aquí, clar, ha incrementat. La gent es planteja molt més la seva planificació.
S'ha passat de més de 8.000 documents de voluntats anticipades o testament vital el 2022 a prop d'11.500 al 2023. Pel que fa als testaments, on es reparteixen els diners i el patrimoni, l'increment ha sigut del 8%. Els poders preventius que atorguen la representació d'una persona a un tercer han augmentat un 27% i han passat de 8.500 a 10.600.
Maria Núria, els notaris també continuen notant els efectes de la saturació dels registres civils pel que fa als casaments, oi?
Sí, en van fer un 16% més, uns 3.400 al 2023, mentre que el 2022 n'havien fet 2.900. Ara que fins i tot poden tramitar l'expedient a Punta Iglesias és una bona opció, sobretot per a la població estrangera.
Fins i tot les persones que no són nacionals, que són estrangeres, facilitem, jo crec, més l'accés a la seva documentació i el coneixement de la seva legislació que als registres. Jo crec que els registres civils estan saturats i la veritat és que no poden assolir totes aquestes sol·licituds.
Pel que fa al capítol immobiliari, els notaris remarquen que han baixat les compravendes i les hipoteques per la pujada dels tipus. Els bancs en van concedir 80.500 el 2022 i el 2023 van caure fins a les 62.000.
Els Mossos investiguen un seguit de robatoris a la Segarra en què se sospita que els lladres han fet servir un camió ploma per carregar objectes de gran pes i volum. És el cas de la porta del cementiri del nucli de Gàber a Estaràs o tanques d'un pont a Sant Guim de Freixenet, a més d'eines agrícoles de grans dimensions. Estela Bussoms-Lleida, el primer robatori que es va denunciar va ser el de Sant Guim.
Hola, Marta. Sí, va ser el 18 de març. Es van endur uns 30 metres de tanques del pont sobre les vies del tren a Sant Guim de Freixenet. L'endemà va desaparèixer la porta de ferro del cementiri de Gàber. Els lladres, literalment, la van arrencar, com ens explicava Jordi Duo Castilla, que és l'alcalde d'Estaràs.
Llavors representa que per poder activar la porta, no, van tindre que arrencar el pilar de on es treia de la porta. Ens van comentar que, bueno, segurament es havia fet amb un camió pluma, d'aquests típics de la xatarra, no, una mica.
També en les últimes setmanes, agricultors d'aquestes poblacions han trobat a faltar eines com ara aplanadors, cultivadors o picunadores impossibles de carregar sense l'ajuda d'un camió grua. L'alcalde de Sant Guim, Francesc Lluc, parla d'uns fets mai vistos que perjudiquen els ajuntaments petits.
Sí que són quilos de ferro, però és més el suc a les mongetes i és el perjudici que ens causen, perquè això, ja em diràs, substituir una brana o substituir una porta d'un cementiri, primera, que això no hi ha assegurança que t'ho cobreixi. I si això és una cosa que es comença a implementar, ja em diràs que per les carreteres comencin a arrencar les branes. I és que ho trobo inaudit.
Estaràs calculant que tornar a posar la porta del cementiri costarà uns 3.000 euros quan els lladres l'han pogut vendre com a molt per cent. Els alcaldes entenen que els robatoris són obra d'un mateix grup organitzat.
Jo crec que tot està relacionat, perquè al final Sant Guim de Freixenet i el municipi d'Estaràs pues, estem a tocar, no?, una mica. I va ser pues, amb una setmana, dos, de diferència tot.
Part de les tanques i algunes de les eines sostretes s'han trobat esteses en camps de la zona, on se sospita que els lladres acumulen material abans d'emportar-se-la amb el camió.
Déu-n'hi-do, i ara us expliquem l'intent d'estafa en nom de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Avui l'alcalde Pere Bernet ha posat una denúncia als Mossos perquè algú s'ha posat en contacte amb empresaris i comerciants per reclamar-los el pagament d'impostos municipals. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Però és una estafa que s'ha pogut detectar molt ràpid, oi?
Sí, ahir una empresa i una botiga de Sant Sadurní van rebre una trucada i un WhatsApp que els informava d'un suposat pagament pendent per la quantitat de 2.788 euros i deien que havien d'ingressar-ho en un compte corrent que sortia allà escrit, com explica l'alcalde Pere Bernet.
El missatge posa: l'escribo de l'Ajuntamiento, nos ponemos un contrato con ustedes sobre el pago pendiente de las basuras y IBI a fin de evitar intereses o gastos. Te adjunto la referencia para que puedas enviar la transferencia inmediata, ya que los gastos están descontados del total. Tal concepto, referencia, 54-34-034, beneficiari ajuntament, total a pagar, 2.788. Sobretot han d'enviar el justificante. És molt putre, no?, per dir-ho així. Però, esclar, quan truquen i més reps el WhatsApp, doncs hi ha gent que amb bona fe s'ho creu i gent que està en alerta i ja detecta que és una estafa.
De seguida es va advertir tothom d'aquest intent d'estafa i s'ha refermat quins són els canals que utilitza l'Ajuntament per contactar.
Per regla general, l'administració no es posa mai en contacte mitjançant WhatsApps ni amb descarregats, sinó que ho fa de forma habitual, com per correu ordinari o bé per notificacions fefaents amb certificat digital.
Avui mateix s'ha posat la denúncia.
Hem presentat una denúncia avui a Mossos d'Esquadra per suplantació d'identitat, perquè al cap i al fi estan parlant en nom de l'Ajuntament per obtenir uns recursos d'una forma il·lícita i, de moment, doncs, els Mossos faran la feina que hagin de fer.
Els Mossos d'Esquadra expliquen que aquest tipus d'estafes, que s'anomenen phishing, són molt freqüents, fins i tot implicant-hi, com en aquest cas, administracions públiques.
Gràcies, Montse. Un grup d'entre 8 i 10 grafiters va pintar un tren de Ferrocarrils de la Generalitat després de retenir-lo 20 minuts a l'estació de les Planes i agredir dos vigilants. Ferrocarrils haurà de destinar 5.000 euros per reparar les pintades i els danys causats a Ariadna Sobinyà.
L'acte vandàlic es va dur a terme la nit de dissabte-diumenge i alguns passatgers van quedar ruixats d'esprai després d'encarar-se amb els encaputxats. Durant l'assalt, els grafiters van llançar pedres i altres objectes a dos vigilants dels Ferrocarrils i van trencar un retrovisor de la locomotora. A més, els gasos dels aerosols van entrar al tren i van provocar dificultats respiratòries a alguns passatgers. Tant els Mossos d'Esquadra com una ambulància del SEM es van activar després de rebre l'avís de la companyia. Ferrocarrils ja ha presentat una denúncia als Mossos i ha expressat el seu compromís amb la lluita contra el vandalisme grafiter.
I detingut un home pel tiroteig dilluns al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on va resultar ferida una dona a la cama. Segons informa els Mossos, es va poder identificar una persona relacionada amb el tret i la van detenir a casa seva després de desplegar un ampli dispositiu judicial.
I al nostre clic del dia avui ens preguntem si és possible compaginar les colònies de l'escola amb el partit de Champions d'aquesta nit. I és que encara que no ho sembli, això neguiteja més d'un pare, i aquest és el cas de l'usuari de la xarxa X anomenat Musculitros, que en una piulada reprodueix una conversa de WhatsApp amb la Dolors, que és la mestra del seu fill de 6 anys, en què li demana que tinguin informat el nen del resultat del Barça, el nen que està de colònies, clar. Diu que entre les 9 i les 11 de la nit li enviarà a ella missatges de com va el partit perquè els faci arribar el seu fill, que pel que sembla és molt culer. L'home es mostra conscient del temps de desconnexió que representen les colònies i assegura que entendria una resposta negativa. Però pare i fill no hauran de patir, perquè en la segona captura de WhatsApp la Dolors li dona llum verda i es compromet a fer arribar els missatges al nen. Veurem demà què diu el pare en funció del resultat d'aquesta nit. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Barcelona vol acollir el centre UNESCO dedicat a projectes per potenciar activitats econòmiques sostenibles relacionades amb el mar. Jaume Collboni, l'alcalde de la ciutat, ha presentat la candidatura aquest matí en la inauguració de la conferència de la dècada dels oceans que la UNESCO fa durant 3 dies a Barcelona, Montse Poblet.
L'economia blava, les activitats econòmiques sostenibles relacionades amb el mar és un dels 10 objectius que la UNESCO s'ha fixat per la dècada dels oceans i Barcelona vol acollir el centre que treballarà per aconseguir desenvolupar-la. L'alcalde Jaume Collboni presentava així la candidatura de Barcelona.
Este centro no solo supondrá un legado para la ciudad, para Cataluña, para España y para Europa, sino que Barcelona se convertirá en la primera ciudad del mundo en acoger un centro de colaboración del decenio de los océanos y en un referente mundial de UNESCO en economía azul.
La candidatura que la UNESCO ha de validar al setembre no competeix de moment amb cap altra ciutat i té el suport del Port de Barcelona, l'Institut de Ciències del Mar i la xarxa BluNetCat d'experts en economia blava, on hi ha més de 800 científics de les principals universitats i instituts de recerca catalans. L'economia blava a Barcelona ja representa un 4,3% del PIB de la ciutat i un 1,4% de l'ocupació.
Els ecologistes d'Ipsena demanaran que s'obri una investigació per aclarir les causes de la mort de l'os goiat, que s'ha donat per mort després de 2 anys sense que se'n sàpiga res. L'entitat dubta que hagi mort per causes naturals. Pere Joan Álvarez, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per tant, tenen sospites que en la mort hi hagi hagut intervenció humana, com ja va passar amb l'os de catxú.
Exacte. El portaveu d'Ipsena, Joan Vázquez, té molts dubtes sobre la causa de la mort del goiat, un os fort i encara jove.
Vista que és un os jove, vigorós i molt gran i molt fort, la causa penja bastant cap a possibles conseqüències humanes, no? I vista que hi havia un grup organitzat en contra dels ossos i que un ha quedat clar que l'han matat, que és clar que aquest segon os, que ja no portava collar, doncs és fàcil que també hagi estat víctima.
Uns ecologistes, Pere Joan, que també demanen que es reintrodueixi un altre exemplar per substituir-lo.
Volen una nova reintroducció per garantir millorar la diversitat genètica a la població d'aquesta espècie. Vázquez va més enllà i demana al govern que l'exemplar que ha de substituir goiat procedeixi d'Astúries en lloc d'Eslovènia.
El que ha de fer la Generalitat és reposar un os que havia de millorar la genètica dels ossos. Aquest pas, aquest procés ha quedat interromput.
Recordem que el govern va alliberar l'os goiat al Pallars Sobirà el 2016 i que se'l dona per mort després de 2 anys sense albiraments d'aquest exemplar.
La falta de relleu generacional també posa en perill bona part de les carnisseries i xarcuteries del Pirineu, un sector que reclama formació i ajudes per poder reinventar-se i continuar endavant. Tot plegat es debat avui en una jornada Talarn al Pallars Jussà, que ha seguit el nostre corresponsal, el Pau Rovira. L'objectiu, Pau, és reflexionar sobre els principals problemes del sector i, sobretot, el més important, trobar-hi solucions.
Hola, Marta, bon dia. Sí, per això hi participen una 60ena de carnissers del Pirineu que han pres el relleu d'un negoci en aquest sector o bé hi treballen des de fa molts anys fent bandera de la seva feina i de la carnisseria de Taulell. El primer pas, diuen, és identificar què passa i per què. I tal com ens ha explicat Maripau Montoro, directora de l'Escola Agrària, on se celebren aquí aquestes jornades, el principal problema detectat és la manca de relleu generacional.
I vam detectar la problemàtica de que en els propers anys aniran plegant o aniran tancant negocis de transformació alimentària a les nostres comarques que no tenen relleu a darrere. Un dels casos més complexes és el de les carnisseries xarcuteries, pel número, que és representatiu al Pallars Jussà, i per la dificultat que té l'ofici.
Molts carnissers amb qui hem parlat es mostren preocupats, però també optimistes perquè ja es busquen solucions. És el que estan discutint ara, de fet, alguns com Josep Coll, carnisser de Can Fanera, asseguren que tot passa per una doble acció, reinventar-se i també que les administracions els ajudin a arreglar una formació.
Jo crec que cadascú ha de ficar el seu gra de sorra. Per la nostra part, nosaltres el que podem fer és reinventar-nos, reinventar l'ofici, reinventar les possibilitats, les sortides, la forma d'arribar al client final. Segurament de l'administració es podem fer altres coses i jo crec que un dels punts fonamentals aquí és el tema de la formació. No hi ha cap tipus de formació reglada, llavors tu, com a carnisser, si vols tenir un altre carnisser amb tu, l'has de formar tu, tot el que això et comporta, sense que hi hagi cap tema d'administració.
D'altres, com el ramader Jaume Montanui, aposten per incentivar les vocacions als més joves a través de mostrar també els avantatges que pot oferir el sector.
I el món ramader és un món que és bastant sacrificat. Aleshores, jo penso que una de les maneres fora, xica, als col·legis i això, incentivar que es puguin quedar a casa, que puguin treballar, que tenen unes avantatges que no tindran a la ciutat. Aquí moltes vegades surts de casa a les 8 i a les 8 i 5 ets a la feina. Aleshores, ets el teu propi empresari. Tu prens les decisions, vull dir que segons a qui li agrada prendre les decisions, jo crec que s'hauria d'anar per aquí, perquè a la gent jove donar-los un valor d'això d'aquí.
Carnissers i xarcuters asseguren que posar fi a la crisi del sector és possible. Són empreses solvents i amb sentit, diuen, i s'ha de trobar relleu perquè no desapareguin no només els punts de venda, sinó els sabers, les receptes, la proximitat i tota una filosofia de vincle arrelada al territori.
A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha posat en marxa el primer molí de garrofa de tot Catalunya. Què es vol fer aquí? Doncs produir la primera farina íntegrament feta a casa nostra, farina de garrofa. Els impulsors, a més, també volen lluitar contra l'especulació de les grans empreses. Anem, doncs, cap a l'Ametlla de Mar, Jordi Barranca. I això, com ho volen fer?
Bon dia, Marta. Doncs sobretot a través de la seva forma de funcionar. Aquesta és una iniciativa comunitària liderada per l'associació Econau, feta a partir de la recuperació d'un antic molí de garrofa del 1940 que han hagut de posar al dia i que utilitzaran els seus socis. Cal diferenciar aquest molí de les processadores que sí que n'hi ha en alguns punts del país. Daniel Méndez n'és el president.
I després, doncs, gent que estava fent elaboracions amb base farina de garrofa i melassa de garrofa es trobaven que no hi havia cap farina i cap melassa feta íntegrament a Catalunya. Les processadores l'únic que fan és trencar la garrofa i separar el garrofí i el triturat i es queden aquí. Vale? Nosaltres el que fem és, amb aquest triturat, després d'un procés de torrat, fem farina.
Però com es concreta aquesta forma de funcionar? Doncs amb un exemple molt clar, pagant un preu just als productors.
Si nosaltres aconseguim donar-li més valor a la polpa, més valor al triturat, aconseguirem tenir un preu just, pràcticament a 70 cèntims. Seria un preu molt bo per la garrofa, perquè és un arbre que no demana molta de feina. O sigui, ni un euro i mig, ni dos euros, com ha arribat, ni 50 cèntims, com està ara, que està al límit de no recollir-la. De fet, molta gent aquest any no ha recollit les garrofes per aquest preu, no?
Les primeres farines sortiran a finals de maig, però ja es concentren sobretot amb la nova collita a partir de l'agost i el setembre.
Nosaltres tenim calculat poder processar unes 100 tonelades anual. D'aquestes 100 tonelades de garrofa, doncs, te surten aproximadament unes 10 tonelades de garrofí, unes 25 tonelades de farina, no? I otro tanto de melassa, no?
Aquesta tarda en Posta es fa la presentació oficial de la iniciativa, que també té una tercera pota, en aquest cas el primer obrador compartit de Terres de l'Ebre, amb el qual es vol treballar també generant productes d'economia circular.
Gràcies, Jordi. Naut Aran i Calella de Palafrugell són dues destinacions turístiques, una d'hivern especialment, l'altra d'estiu especialment, però que algú pot pensar que són complementàries si mirem sociològicament el tipus de visitants que poden rebre. Doncs bé, aquestes dues poblacions ara han decidit unir esforços i impulsar una campanya amb l'objectiu d'intercanviar els visitants. Sofia Cabanes, explica'ns-ho.
Bon dia, Marta. Exacte. La idea és que els visitants que rep Naut Aran també tinguin interès en visitar Calella de Palafrugell i a l'inrevés. A priori, com deies, són destinacions turístiques contraposades. L'un és conegut per les seues pistes d'esquí i els paisatges de muntanya i l'altre per les cales i l'encant dels seus nuclis de costa. Però tots dos atreuen un turisme de poder adquisitiu alt que fins ara no ha connectat les dues destinacions. Així ho constata Gabriela Calero, tècnica d'esdeveniments de l'Ajuntament aranès.
Això que vedrem és que el públic que ve a la Vall d'Aran, que hi més de Madrid i de País Basc, no va a Calella, els catalans amb poder adquisitiu que van a Calella no solen vi a d'ació, però amb que vam estar a Taramolina, Masella, Andorra, perquè les que més a prop.
Ara, totes dues poblacions han engegat accions turístiques per poder captar estos visitants. Marc Piferrer és regidor de turisme de la població de la Costa Brava.
Els objectius que es persegueixen amb aquesta campanya és atraure i compartir visitants entre aquests dos pobles en diferents èpoques de l'any, sobretot a les temporades baixa i mitjana. Que els visitants de Naut Aran visitin Palafrugell els mesos d'abril i maig i els visitants de Palafrugell visitin Naut Aran els mesos de novembre i desembre.
Entre les accions que ja s'han impulsat han estat degustacions de cremat a les pistes d'esquí de Baqueira. A finals d'estiu, Naut Aran organitzarà accions similars a Calella.
Cinc minuts i arribarem a tres quarts de dues. L'Incasol està aprofitant la runa de l'antic campament militar de Castillejos, al Baix Camp, per pavimentar camins de la Serra de Prades. Activistes mediambientals hi han detectat restes d'uralita que, segons diuen, s'acabaran escampant per l'entorn del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què han decidit utilitzar la runa per pavimentar aquests camins?
Bé, doncs, per millorar el terra d'algunes pistes que són molt importants per lluitar contra els incendis. L'Incasol ha explicat que aquest projecte ja està inclòs en el pla d'enderroc aprovat l'any 2008 per l'Ajuntament d'Arbolí. L'Institut Català del Sol va adquirir l'any 2003 aquest antic campament militar construït al terme d'Arbolí. El Ministeri de Defensa va deixar la finca de 600 hectàrees l'any 2000. Ara la Generalitat ha d'aprovar el projecte d'ordenació forestal d'aquest espai. S'han enderrocat algunes edificacions i, per tant, s'ha aprofitat la runa matxugada per reforçar aquests camins. Veïns i activistes de la zona afirmen que no s'ha tingut en compte l'impacte ambiental. Un d'ells és l'Hilari Aragonès. Diu que la pluja acabarà escampant la runa, que inclou, segons diu, fragments de fibrociment uralita.
Tot i que n'hi ha en poca quantitat, perquè no devien ser cobertes, surten, com en quasi totes les canalitzacions d'aquella època, surten bocins de tuberia d'uralita, sí.
Aragonès destaca important patrimoni de la zona.
És un lloc que hi ha importants quantitats de plesiotoquilles, de narcisos i de força caducifoles. La zona és important pel patrimoni natural que té ara i per la tasca que ha de tindre en un futur.
L'Incasol, per la seva part, diu que ha seguit fil per randa del projecte d'enderroc, que s'han retirat totes les restes contaminants del material sota la supervisió dels agents rurals i que en l'última inspecció van constatar que tot era correcte. L'àrea de l'antic campament de Castillejos, a la que ens estem referint, s'ha de convertir en un dels nuclis futurs del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, que s'estendrà per 22 municipis de 5 comarques.
El sud del Solsonès acollirà un festival dedicat a les teràpies de relaxació i als retirs a la natura. Els últims anys ha crescut la demanda d'aquests serveis en zones rurals i en alguns municipis, doncs allà al Solsonès ho estan notant. Sembla que l'aïllament i l'entorn natural ha fet créixer el nombre de professionals que s'hi han establert per oferir aquest tipus de teràpies. Saló Barrera.
El certamen Biofest d'aquest cap de setmana inclou activitats de ioga, pilates, meditació o alimentació saludable. Són disciplines que cada vegada més persones de ciutat volen anar a fer al món rural. Per això la impulsora, Olivia Civil, ha escollit el municipi de la Molsosa, que està envoltat de camps i de muntanyes, per fer-hi aquesta primera edició.
I no només això, sinó amb relació amb la natura, perquè de fet som natura, no? Vale? Llavors, la Molsosa em va semblar un lloc ideal per això, perquè està lluny de masses, no s'ha fet mai una cosa així.
El certamen està adreçat al públic general. De fet, vol acostar aquestes teràpies i activitats a la població local, no? Persones del món rural que no són usuàries habituals d'aquestes disciplines.
És això que diem, vull dir, per Barcelona, per altres comarques o províncies ja hi ha molta oferta, ja hi ha molt dinamisme, però aquestes zones no tant, i no tenen aquests espais de trobada, tant per professionals com per la gent que hi va.
Afegeix que aquest entorn del sud del Solsonès és idoni per fer-hi retirs espirituals o de silenci, una pràctica que va en augment els últims anys.
Parlem ara de la Nils Tardablanes, però no per un nou conflicte laboral o retallada de personal o de producció, la que va ser una de les grans empreses tèxtils del país, d'una sector del seu comuns, l'Arxiu Municipal. Són més de 100 anys d'història en fotografies, pel·lícules, contractes, factures i informes de tot tipus que s'estaven fent malbé i que ara es classificaran de nou i es posaran a disposició de tothom. Fèlix Martín, primer de tot, posem en context la importància d'aquesta empresa tèxtil.
Hola, bon dia. Si no en teniu la imatge al cap, us ho explico. La Nilstar, abans Safa, nascuda el 1923, ocupa un gran espai de Blanes a prop del mar, a la riba de la Tordera. Llegim en els diaris de l'època que van triar aquell lloc pel preu barat dels terrenys, les bones comunicacions amb Barcelona i perquè, llegim literalment, l'aigua del riu és abundant i neta, exempta de sals perjudicials i ideal per a la fabricació de seda artificial. Per tant, ben diferent d'ara. Aquí hi ha naus de tot tipus, petites i grans, oficines i carrers per anar d'un lloc a l'altre, com una colònia tèxtil. Hi van arribar a treballar directament 2.500 persones. Ara està en concurs de creditors.
Fèlix, i l'administrador d'aquest patrimoni ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per fer, com dèiem, la donació de l'arxiu.
Sí, exacte, i és que la vida i el creixement de Blana segurament no s'explica sense tenir en compte l'activitat de la Safa, i d'aquí l'interès per preservar-lo i fer-ne difusió. I els primers interessats, segurament, seran les mateixes famílies, segons reconeix el director de l'Arxiu Municipal de Blanes, Toni Reyes.
Pensem que és un dels fons d'empresa més importants que tenim al país, vull dir, no només a les comarques de Girona, sinó al país. També hi ha un cert interès perquè mirarem que sigui el màxim d'accessible, perquè, esclar, a més hi ha, per exemple, els expedients personals de molts blanencs, d'infinit de blanencs, i mirarem que puguin ser accessibles molt ràpidament.
A l'Ajuntament s'han cedit més de 10.000 expedients i 200 caixes de documents, en els quals es constata el creixement urbanístic i demogràfic de Blanes vinculat a l'antiga Safa, l'antiga Societat Anònima de Fibres Artificiales. L'alcalde Jordi Hernández ho ha posat en valor.
No es pot entendre els últims 100 anys, l'any passat va fer 100 anys, sense l'impacte que ha tingut la Safa. Tothom ha tingut un tiet, un pare, un avi, un germà, algú que ha treballat a la Safa, i bueno, ens ha canviat des de la demografia, a nivell social, creixements de barris, els Pins també va néixer a partir de la Safa.
També n'ha parlat la regidora de Patrimoni, Mònica Rabassa. Afegeix que, a més dels documents personals o urbanístics, també és una mostra de l'activitat sindical del segle XX.
Evidentment, tota la feina que té a veure amb la fàbrica, tota la part administrativa, però també totes coses tan interessants com el moviment, en aquest cas sindical, el moviment d'associacionisme en el municipi, com la Safa té aquesta vinculació amb el municipi. Per tant, doncs, és important que puguem tenir-ho, que puguem protegir-ho. Estàvem molt al límit de poder perdre-ho perquè estava en una situació i en unes dependències doncs, que no eren adequades.
La Safa va ser pionera a produir fil sintètic, el popular nylon, també el teixit de Targal. I encara avui hi ha roba o peces esportives de les grans marques internacionals confeccionades amb fil que ha sortit de les fàbriques de Blanes. Tot i això, el futur de les instal·lacions és molt incert. Encara hi ha una trentena de treballadors, però la Nilstar està en concurs de creditors amb un deute aproximat d'uns 15 milions d'euros i inicialment s'ha refusat una oferta de compra d'una empresa de reciclatge industrial. Veurem què passa, en tot cas. El que està clar és que, com a mínim, l'arxiu documental està ara assegurat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La 28a edició de la Fira del Circ Trapezi de Reus, al Baix Camp, s'amplia en nombre d'espais per oferir una quarantena d'espectacles. Una programació que inclou propostes de caire humorístic, però també d'altres que s'endinsen en temes de caràcter reivindicatiu i social. Anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Quins són els detalls d'aquesta edició que s'ha presentat avui?
Hola, bon dia. Doncs una de les novetats de la Fira del Circ de Catalunya és que comptarà amb una carpa més que se situarà al Parc de la Festa. S'assumeixi a la resta de carpes ubicades en espais com el Parc Sant Jordi o la plaça Anton Borrell, a banda de les instal·lacions que muntaran algunes de les companyies. En tot cas, s'han programat uns 40 espectacles per a tots els públics, de factura catalana, espanyola i internacional. A més de l'humor, les propostes també tracten temes temes de caràcter social. Cristina Cazorla és la codirectora artística de la Fira.
Aquestes propostes, que el que són és un resultat d'aquest treball que estan fent les companyies, on sorgeixen temàtiques com el tema del suïcidi, com el tema de l'enfrontament a la mort i de la depressió, el tema del gènere.
Un gran nombre d'aquests espectacles són gratuïts i d'altres es podran veure per uns preus que van des dels 2 als 8 euros.
I pel que fa a la programació, Clara, què se'n pot destacar?
Doncs les directores artístiques diuen que s'ha buscat l'equilibri entre la representació d'artistes catalans, com Marta Renyer, Manel Rosés o Àfrica Llorenç, d'altres d'espanyoles, com la companyia Jimena Cavaletti, i també de factura internacional, com la companyia Collective Maloner. També hi ha espai per artistes consagrats, com Tortell Poltrona. La codirectora artística Alba Serrau t'explica amb quina filosofia s'ha treballat.
Hem apostat molt per portar les grans companyies europees que fan cridar aquests mercats estratègics i que puguin veure el nostre talent d'aquí i puguin portar el nostre talent cap a totes les parts del món.
La Fira del Circ de Catalunya es farà entre els dies 8 i 11 de maig, un dia menys del que és habitual, perquè el 12 de maig hi ha eleccions.
Luz Casal, Joan Dausà i God Save the Queen són els noms que completen el cartell del Festival d'Estiu Sons del Món de la Ciutadella de Roses, que s'ha acabat de presentar ja aquest matí. Aquests artistes se sumen als que ja s'havien anunciat, Anastàsia, David Bisbal, Oques Grasses i Antònia Font, entre d'altres. Doncs marxem cap a Roses, on tenim la Laia Claret. Laia, a més, aquest any el festival recupera els concerts íntims a 4 cellers de la DO Empordà, oi?
Sí, exacte, Marta. Hola, bon dia. La 17a edició dels Sons del Món vendrà un total de 30.000 entrades. A la Ciutadella, la cantant nord-americana Anastàsia, una de les grans divas internacionals, farà per ara l'únic concert d'estiu a l'estat espanyol. Serà el dia 8 d'agost. Un concert espectacle, com detalla Xavi Pasqual, el director.
És un artista que segueix fent arenes, segueix fent espais de 20.000, 30.000 espectadors. Llavors, clar, aquí veuràs un show pensat doncs, per molta gent, però només per 2.000 i pico persones, que serà molt exclusiu.
Els argentins God Save the Queen, considerats com el millor tribut del món de Queen, tornaran a la Ciutadella per tercer any. Luz Casal farà l'únic concert d'aquest estiu a la Costa Brava, serà el dia 7 d'agost. I presentaran disc, per exemple, David Bisbal o Sergio Dalma. Joan Dausà oferirà un dels tres únics concerts que farà aquest any i també hi seran Antònia Font, Oques Grasses i Els Tiets. A més, es recupera una tradició d'abans de la pandèmia. Els concerts a cellers de l'Alt Empordà. Hi actuaran Maria del Mar Bonet, Albert Pla en format acústic, Clara Peia i la Ludwig Band en concerts que volen ser una experiència.
Tens una copa de vi del celler, t'entra amb l'entrada i pots fer una visita al celler, alguns cellers fan un sopar. Vull dir que l'experiència al celler realment és viure l'Alt Empordà al 200, no?
Aquest any s'ha arribat a un acord, a més, amb Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària, i s'ampliarà l'oferta gastronòmica dels espais per oferir productes gourmet de l'Alt Empordà.
Mirar l'escultura de Josep Maria Subirachs sense prejudicis. És el que proposa la nova exposició de la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, 10 anys després de la mort de l'artista, un dels més coneguts i també criticats de l'art català contemporani, Montse Mas.
Sí, va ser un artista clau en la renovació escultòrica de la Catalunya de postguerra, però també va despertar fortes crítiques, sobretot als anys 90, per la seva façana de la Passió de la Sagrada Família. Ara, amb la distància que dona el temps, la galeria planteja redescobrir la seva obra, com explica el galerista Artur Ramon.
És obrir la mirada a un Subirachs que molta gent no coneix perquè l'interpreta a través d'una sèrie de prejudicis que el temps també dirà què passa. Hi va haver un moment que es va posar de moda parlar malament de Subirachs. Avui això ja no passa. I en un futur aquesta crítica es convertirà en elogi.
La mostra d'una 50ena de peces, també dibuixos, va a l'essència de la seva escultura i repassa el seu anar i venir de la figuració a l'abstracció, així com àmplia gamma de tècniques i estils que va conrear. Conxita Oliver n'és la cocomissària.
Aquests inicis dels anys 50, en el que comença a fugir d'aquest academicista mediterrani, no? Evidentment, tota la sèrie dels ferros dels anys 57-59, que arriba doncs, a aquestes formes tan sintètiques i aèries, tota l'etapa aquesta dels penetracions i els tascons fins a, bueno, arribar a l'etapa final que dèiem de les piràmides, de la monumentalitat.
Les obres provenen del mateix fons de la galeria que va representar l'escultor durant 40 anys i la més cara costa poc més de 50.000 euros. L'exposició obre al públic demà i fins al 31 d'abril.
Gràcies, Montse. Encara abans dels esports us direm que aquest matí s'han activat 14 dotacions dels bombers per un incendi que afectava una zona d'emmagatzematge de ferros en una nau industrial del polígon de Barcelonès a Abrera, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, no hi ha ferits, els bombers continuen treballant en les feines d'extinció i prioritzen la protecció de les instal·lacions més pròximes.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Nit de Champions avui per al Barça a París. El Parc dels Prínceps acull l'anada dels quarts de final de la Champions de futbol PSG-Barça. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. El PSG hi arriba com a líder destacat de la Lliga Francesa, classificat per a la final de la Copa, i fa 5 mesos que no perd un partit. El Barça de Xavi Hernández no perd des que el tècnic va anunciar el seu comiat. Fa més de 2 mesos s'han encadenat 11 partits sense derrota. Fa uns minuts, des de París, el president de Barça, Joan Laporta, ha parlat pels mitjans del club sobre les opcions blaugranes en aquest partit.
Els veig molt motivats, molt concentrats, molt units, tant els jugadors com el Xavi i l'estaf, els veig molt, molt units, i això fa que creiem en ells, i perquè veig que ells creuen en les seves possibilitats. I veritablement és un plaer tenir jugadors com els que tenim, i jo particularment no canviaria a cap dels jugadors nostres per algun dels altres.
PSG Barça, a les 9, amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, com sempre, des d'una hora abans, també avui a la mateixa hora, Atlètic de Madrid, Dortmund.
Eliminatòries igualades, de moment, els primers dos partits jugats ahir de quarts de final de la Champions.
El Bernabéu empata 3 a Madrid City en un partidàs trepidant. El City es va avançar i va remuntar la segona part, però al final Valverde va donar aire al Madrid de cara a la tornada amb el seu gol. Fede Valverde deia que l'empat el veia com una derrota, recordant l'eliminatòria de l'any passat contra el City. El tècnic dels anglesos, Pep Guardiola, confia a superar l'eliminatòria amb el suport de l'afició al Etihad Stadium i parlava de la gespa, l'estat de la gespa al nou Bernabéu.
La verdad que el estadio ha quedado impresionante, la que es un estadio de fútbol. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de, en el próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido.
També empat, en aquest cas, a 2 a l'Arsenal-Bayern de Munic.
Nou episodi sobre les suposades irregularitats a la Federació Catalana de Futbol. El president Joan Soteres diu que van ser uns comicis legals.
Soteres ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio i ha avançat que vol explicar al govern català la seva versió sobre aquestes suposades irregularitats en les eleccions en què va ser escollit president. El president de la Catalana ha enviat una carta a la Generalitat on demana una reunió per explicar la seva versió i sosté que les eleccions van ser totalment legals.
Que som gent normal, som gent honrada i que hem fet les coses tal com s'han de fer. I a partir d'aquí, tothom és lliure de dir i fer el que cregui oportú. Tot legalment. Però de les eleccions més legals que hi ha hagut en aquella casa.
En canvi, el secretari general de la Federació, Oriol Camacho, ha fet arribar també una carta al govern català en què detalla totes aquestes irregularitats que es van cometre als comicis. El president de la Federació Catalana i els representants de Catalunya que aniran a votar a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola són lliures de triar el candidat, diu Soteres, però Pedro Rocha és el candidat que ha triat ell.
Que siguis vicepresident de Rubiales no vol dir, perquè érem 5 vicepresidents, no vol dir que no pugui ser un bon president de la Federació Espanyola de Futbol. Senyor Pedro Rocha, crec, entenc que és una persona sèria, una persona que és força coherent.
En bàsquet, el Joventut ha presentat avui Dani Miret com a nou entrenador fins al 2026.
Miret substitueix el cessat Carles Durant. El tècnic badaloní de 38 anys va entrar al club verdinegre el 2007 i ha passat per tots els equips base de la penya.
He començat a jugar a Badalona, he treballat de mestre a Badalona. Ho he fet tot a Badalona i quan tingui la finestra per tornar, no?, tota aquesta il·lusió a la ciutat i mirar que aquesta connexió amb la ciutat i amb la gent encara sigui més forta, crec que és important portar el nom de Badalona amb un orgull en majúscules.
En handbol, els vuitens de final de la Copa Masculina, avui Atlètic Novas Granollers a les 8.
I per acabar, Montse Motor i tenis.
TV3 i Catalunya Ràdio emetran conjuntament els grans premis de Catalunya de MotoGP i d'Espanya de Fórmula 1, les dues curses més importants del calendari del circuit de Catalunya. El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ho ha explicat avui a les instal·lacions de TV3.
Crec que es complementen dues tradicions, la de la ràdio, tota la vida fent olor benzina amb motociclisme, amb el Pere Flores primer i ara amb el Damià Aguilar, el Tro de Cervera, els mundials del Cribiller, de l'Alsamora, tot això ha passat a Catalunya Ràdio i amb això portarem la nostra gent a fer la transmissió, el Damià, la Sara i tants altres, i la tradició de Fórmula 1 amb el Santi Faro i tants altres a TV3. Tot això s'ajunta en aquests dos grans premis de Catalunya i crec que fem un servei al país, a l'audiència i a tota la nostra tradició, la nostra història fent un experiment com aquest.
I al torneig de Monte Carlo, Marcel Granollers i Horacio Ceballos ja són els quarts de final de dobles després de superar la parella nord-americana Lemons Withrow en dos sets.
No t'ho pots perdre.
Va, que avui us deixem triar triple estrena teatral a la cartellera de Barcelona.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir...
A la sala B, que t'arriba Casa Calores, un text que Pere Riera va escriure fa 17 anys, que mai s'ha estrenat, una història que parla del pas del temps en una casa i que fa olor d'estiu, amb Jordi Buixaderes i Rosa Renom al capdavant. El Lliure de Gràcia s'estrena el dia de Batussi, la novel·la de Francisco Casabella, adaptada per Ivan Morales, una festa també sobre la Barcelona dels últims 30 anys del segle XX, amb Enric Auqué, Guillem Balart, Bruna Cosí, entre d'altres, i finalment al Teatre Acadèmia, un muntatge molt adient per un mes d'abril, La gente literària de Sergio Vila-San Juan, una peça que reivindica la professió majoritàriament femenina i sovint poc reconeguda.